Ràdio L'Escala presenta talls de ple. Els enregistraments íntegres de les sessions plenàries. Engeguem l'audició de l'última sessió plenària, la d'aquest dijous 3 de novembre. Per entendre'ns el ple de les ordenances fiscals 2017. Aquest era el tema o el punt central d'una sessió amb 9 punts a l'ordre del dia i de la qual avui n'escoltarem la primera mitjoreta, incloent-hi la primera part del debat que va generar l'aprovació provisional de l'expedient d'ordenances fiscals per a 2017. Una sessió plenària que començava així.
I benvinguts al ple ordinari corresponent al mes de novembre, un ple que té 9 punts, 8 punts, perquè no hi ha cap assumpte urgent, hi ha una moció, hi ha l'últim punt que és prics i preguntes. Iniciem abans de començar el ple, hem d'excusar la regidora Edna Estrems, que per motius personals no és avui, no pot assistir al ple. Hi ha dos regidors de Convergència que no els excusem perquè sembla ser que arribaran com sol moment, per tant, no els excusem perquè en principi assistiran. I en tot cas, anem passant punts a l'hora del dia, a l'espera de que s'incorpori tothom. El punt número 2 és donar compte dels decrets d'alcaldia, com fem habitualment, són els decrets que s'han signat entre plens. Sí, perdó.
Teníem
la falta de costum, això.
Tens raó. Com a actes anteriors estava únicament previst sotmetre a l'aprovació per avui la de 4 d'abril del 2016. També ha estat lliurada la de 9 de maig del 2016 i es lliuraran de seguida totes les que queden. El que passa és que aquestes dues... No he volgut alterar l'ordre cronològic. Hi havia d'altres més fàcils que eren extraordinàries, però penso que de seguida atraparem el que queda. Es sotmetria la de 4 d'abril del 2000, solament la de 4 d'abril. Ha estat lliurada també definitivament, eren dos de molta importància en quant a aportacions, en quant a intervencions, molt entretingudes d'elaborar, per dir d'alguna manera, i les altres són més fàcils. Sotmet solament la de 4 d'abril.
Per tant, hi ha alguna esmena a fer a aquest acte?
Jo he rebut 3 actes amb un correu i la quarta altre cop, no? S'ha enviat 2 vegades, no, la quarta? Tinc 2 correus, un en 3 actes i un segon correu.
Tres actes, el primer...
Hi ha una del febrer, una de l'abril i una altra...
La d'abril és la que s'ha sotmet. Sí. L'altra que s'ha lliurat més tard és simplement per dir que ja està finalitzada, però anirà per la propera. Ja ho diu el missatge, ja ho deia... la redacció simplement del missatge ja deia que aquesta de maig, que va vinculada fins i tot amb una prèvia de l'elecció del síndic de Greuges, el nomenament del síndic de Greuges, doncs quedarà amb la propera.
M'ha semblat que era d'abril també, és de maig, és de la 4, m'ha semblat veure un 4 també.
Sí, perquè és numeral. El numeral, la primera és de febrer, la segona és de març, la tercera, la número 3 és la d'abril i la número 4 és maig.
Jo sí, bueno, només se tracta...
Si observem alguna... Si hem d'observar alguna esmena, alguna correcció, jo estic obert a fer-la.
Correcte, si només la d'abril, jo l'aprovaria salvant esmenes, evidentment. No me l'he pogut llegir.
O sigui, perquè jo ho entengui, se n'han lliurat 3, l'única sumeta d'aprovació és la del 4 d'abril, s'ha fet a última hora, entenc, no sé si hi ha hagut temps de revisar-la, no hi ha inconvenient per part nostra deixar-la sobre la taula.
Va, preparada i la primera ple... hora al matí, però bueno, van. No passa res.
Si no hi ha inconvenient, l'aprovaríem. I si no, doncs la deixaríem per... Hi ha algun inconvenient en aprovar-la avui? La deixem per al proper? A nosaltres ens és igual, eh? Si no heu tingut prou temps... La donem per aprovada, senyor Ballosero?
Sí? Salvant esmenes, sí.
Molt bé, doncs... Passem al segon punt. Ara sí, donar compte dels equips d'alcaldia... com fem habitualment, una relació per àrea i per matèria. A l'àrea de gestió tributària, matèria de liquidacions, un conjunt de 16, concretament del decret 424 o 439. L'àrea de serveis jurídics, la matèria de disciplina urbanística, un únic decret, és el 440. En àrea de recursos humans, matèria de personal, 2 decrets, 441 i 442. I finalment l'àrea d'alcaldia, matèria de subvencions, un únic decret, 453, que correspon a l'aprovació del conveni amb el CERN. Si no hi ha cap comentari a fer pel que fa als decrets d'alcaldia, Passaríem al punt número 3, donar compte de les activitats d'alcaldia, les més rellevants, des del darrer ple fins al dia d'avui. Assistència a l'homenatge de Víctor Mora a la Fira de Girona el dia 7 d'octubre, assistència també a la trobada de centres d'estudis locals al Museu d'Empúries el dia 8, assistència a l'aniversari, el desè aniversari de l'Escola Escolapi el dia 15, ple extraordinari de la Costa Brava, del Consorci de la Costa Brava a Girona el dia 17 d'octubre, acte el desè aniversari també del Pla Director de l'Empordà al Museu d'Empúries el dia 21, reunió amb el regidor de Governació i Mobilitat, reunió del tema de carreteres amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat a Torroella de Montgrí el dia 21 d'octubre, també inauguració de l'exposició de fotografies de Basili Gironès a l'Ajuntament el dia 21, la Junta Local de Seguretat el dia 26, Junta de Portaveus el mateix dia 26 i el mateix dia també Junta del Patronat de l'ADET, el xat de l'Empordà, ho fem habitualment un cop al mes, en aquest cas va ser el dia 28, i per últim el dia 1 de novembre el cementiri, l'ofrena floral, que també van assistir diferents regidors i el portaveu d'Esquerra Republicana. Aquestes són les activitats més rellevants durant aquest període. I ara passaríem ja a punts més de contingut. El punt número 4, aprovació provisional de l'expedient d'ordenances fiscals per l'exercici 2017. Aquest és un tema del que hem parlat, jo crec que abastament, durant el darrer mes, tres setmanes, en diferents ocasions, de forma individual, amb els portaveus, també en junta de portaveus, i també amb més exhaustivitat, la interventora va fer un detall el dia de la informativa, i per tant avui em limitaré a fer un resum doncs, breu del més destacat d'aquesta modificació. Per començar, la primera és l'ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. Aquí modifiquem l'article 19 del calendari fiscal, es modifiquen també els articles 32 i 33, pel que fa a atribucions i formes de pagament. S'elimina l'article 34 i 37, l'article 36, pel que fa a la domiciliació bancària també hi ha modificacions, hi ha la creació de dos articles més en aquesta ordenança pel que fa al pagament a través d'entitats bancàries col·laboradors amb codi de barres o metàl·lic, també altres formes d'extinció de deutes, un altre article. També en aquesta ordenança hi ha modificació de dos articles, el 38 i el 39, 38 pel que fa a ajornaments i fraccionaments del pagament, les normes generals, i l'article 39, ajornaments i fraccionaments, règim ordinari. Això pel que fa a aquesta ordenança, que és la de gestió, inspecció i recaptació. Pel que fa als impostos, hi ha una única proposta de modificació, que és l'ordenança fiscal número 1, impost sobre béns immobles. Aquí, doncs, com ja sabeu, el que fem és modificar l'article 7 del tipus de gravamen i quota, es rebaixa el tipus de gravamen per a béns de naturalesa urbana i de naturalesa rústica, que passa del 0,93-33 actual al 0,90-53, que això equival a un 3% en tot el rebuts de l'IBI. Pel que fa a les taxes, també algunes modificacions. L'ordenança fiscal número 9, taxa per expedició de documents administratius, aquí bàsicament es modifica el títol i s'introdueixen un parell de bonificacions, que ja s'han comentat. La taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública és l'ordenança fiscal número 13. Tenim un regidor lesionat. Tot bé, Martí? Cap problema. Cap problema. Ja s'entén. Hem començat i estem a les ordenances fiscals. Estàvem ara a la número 13, la retirada de vehicles. Aquí hi ha un ajustament, un arrodoniment a l'alça i a la baixa en funció de la fracció. Molt poca cosa, estem parlant de cèntims. L'ordenança fiscal número 20, que és la taxa pel servei de joventut, cultura, esports i comunicació municipal, Museu de l'Anxova de la Sal i la Sala Polivalent. Aquí hi ha noves tarifes, una tarifa primera, serveis de cultura, tarifa quarta, Museu de l'Anxova i de la Sal. Això pel que fa a les taxes. Pel que fa als preus públics, hi ha modificacions en el preu públic per l'escola Bressol, en aquest cas s'elimina una tarifa perquè no s'oferia un determinat servei. El preu públic per el servei de guarderia d'estiu Casal, Casalet i Casaliu es fixa un preu dia de 8,75 euros. També es reflexa una taula pel que fa als casals quan la tarifa correspon a un mes i mig del servei, que fins ara no hi era, no existia. El preu públic de l'escola de música també hi ha alguna nova tarifa i modificacions. El preu públic per l'Escola Municipal d'Arts s'elimina perquè no es presta el servei. El preu públic de l'Escola d'Adults també doncs, hi ha una nova proposta. El preu públic per entrades, espectacles i representacions també una nova règim tarifari. preu públic per serveis de biblioteca municipal, servei de museus, servei de museu de l'Anxovi de la Sal, preu públic de material divers de promoció econòmica, i bàsicament és això. Això pel que fa a les modificacions de les ordenances fiscals, de preus públics, d'impostos i de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació. Hi ha d'altres modificacions que no són estrictament ordenances, són els ajuts que van vinculats amb l'ordenança, amb la de l'IBI, concretament. Aquí, com sabeu, doncs, hi ha tres annexes i un més que s'incorpora. El que hem fet aquí és mantenir, tornar a aprovar, per tant, aquests ajuts de cara al 2017. El primer annex fa referència a una ajuda econòmica equivalent al 90% de la quota íntegra de l'IBI a habitatges ocupats per persones que acreditin la condició de titulars de ser una família monoparental i, òbviament, que acreditin una determinada situació econòmica. Els requisits, com fins ara han estat, doncs, són que sigui l'habitatge habitual, que sigui, òbviament, una família monoparental, en aquest cas, que siguin empadronats i que l'habitatge doncs, no superi els 140 metres quadrats i els 37.000 euros de valor cadastral. Els llindars d'ingressos doncs, referencien d'acord amb l'IRSC, l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. Fins ara hi havia el salari mínim interprofessional i aquest indicador. Ara tots seran a partir d'aquest indicador, per tant li hem donat coherència a la proposta. Aquest índex doncs, a dia d'avui són 569,12 per 14 de paga seria, per tant, ve a ser una mitja d'uns 663 euros concretament. Això pel que fa a aquest annex. Pel que fa a l'annex següent, que és l'annex 5è, aquest és aquí hi ha una ajuda prevista equivalent al 95% de la quota íntegra de l'IBI, en aquest cas per majors de 65 anys, també que acreditin una determinada situació econòmica. Els requisits són els mateixos pel que fa a la superfície, el valor del bé, bàsicament són els mateixos. Aquí el que canvia són el llindar d'ingressos, també referenciat de l'índex de suficiència de Catalunya. El segon annex, aquí sí que hi ha una modificació substancial, que és el número 6, el 6è. Aquí passem del 50% que hi havia previst d'ajuda a famílies amb una situació econòmica social vulnerable, passem al 75%, perquè hi ha un increment important, amb els mateixos requisits pel que fa a l'habitatge i amb una relació també pel que fa al llindars a partir de la renda, de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya i a partir dels membres per unitat familiar. Aquests són els tres annexes que ja teníem, es modifica aquest tercer, la resta simplifica pel que fa a les sol·licituds i se li dona coherència pel que fa al llindars i la referència en funció de l'indicador que comentàvem. S'afegeix un nou annex, el número 7. Aquí són bases particulars per l'otorgament d'una ajuda econòmica equivalent al 100% de la quota íntegra de l'IBI per habitatges inscrits al parc immobiliari per lloguer social. És un parc immobiliari que a la informativa hi va haver cert debat, finalment ho hem aclarit, vam enviar un correu als portaveus, per tant queda clar que sense perjudici que l'Ajuntament en un moment donat pugui fer una proposta sense la tutela de l'Oficina d'Habitatge de la Generalitat, el que fem en aquest cas concretament, el que estem aprovant és garantir doncs, aquest 100% de bonificació en el cas que algú tingui interès en dedicar la seva vivenda, una de les seves, els seus habitatges, a lloguer social d'acord amb aquesta previsió que fa o amb aquesta iniciativa que ha de tirar endavant de fa uns anys la Generalitat a partir d'aquesta oficina d'habitatge. Per tant, això seria el més substancial. Hi ha un tema que no voldria deixar de comentar, tot i que no és una modificació, però sí que és la voluntat de cara a l'any vinent de seguir amb les subvencions dels tributs que es meriten quan hi ha una nova obertura, una nova activitat econòmica o quan hi ha un trasllat del casc antic o de qualsevol doncs, carrer de l'Escala, quan hi ha un trasllat al polígon industrial. Això són ja subvencions que tenim ja en marxa, que teníem aquest any ja aprovades i que s'han anat aplicant, i en tot cas la intenció és mantenir-les a cada any vinent. Per tant, no hi ha una modificació, però sí que hi ha aquest interès de tornar a publicar doncs, aquestes bases i fer la convocatòria quan toqui. I aquí, per no extendre'm, simplement diré que tant en el trasllat d'activitats que actualment s'estan exercint en qualsevol espai de l'Escala, trasllat al polígon industrial, com noves activitats, tant al polígon com a qualsevol altre sector de l'Escala, estem subvencionant, arribem a subvencions, s'arriben a subvencions del 100% a la taxa d'expedició de llicència d'obertura, del 100% a la taxa d'expedició de llicència d'activitats classificades, un 100% durant fins i tot el cas més avantatjós, fins a 3 anys consecutius a la recollida d'escombraries, un 90% pel que fa a l'ICIO, l'impost de construcció, instal·lacions i obres, quan hi ha una adequació pendent, una adequació o una construcció d'una nau per exercir l'activitat, i també un 100% en el cas de l'impost sobre béns immobles, per tant l'IBI, durant 3 anys consecutius. Això a vegades no acabem de fer prou èmfasi, però estem parlant d'ajudes, d'incentius, que són molts diners, són molts diners perquè algú vulgui venir aquí a l'Escala, vulgui posar en marxa una activitat, tant al polígon industrial com a la resta del municipi. I això, doncs, l'idea és que l'any vinent hi torni a haver aquestes convocatòries i, per tant, hi torni a haver aquests incentius. Fins aquí la proposta d'ordenances. I ara, doncs, donem veu als grups, a l'oposició, perquè expresseu el que considereu. Per part de Convergència i Unió, senyor Bosch.
Bé, evidentment que en línies generals la redacció de les ordenances, doncs, segur que respon a grans trets a voluntats polítiques, però gairebé segur que juntament amb el pressupost és el document més tècnic, no?, que presenta el govern al ple. Per tant, jo li agrairia que més enllà del joc polític que puguem entrar després de les apreciacions de cadascú, jo li enumeraré cada vegada que faci una pregunta per si les pot contestar, diguem, amb certa precisió. Llavors ja entrarem en el debat més polític, si li sembla bé fer-ho així, que per mi serà més fàcil d'entendre, diguem, la resposta a la posició del govern. En relació a l'IBI, que sobretot es va anunciar, diguem, els canvis en el balanç del primer any de legislatura i pla de mandat, hi havia dos grans titulars, si es vol dir així. Un era la rebaixa del tipus impositiu i l'altre eren les bonificacions. Primer de tot, i sense ànim de menys tenir-ho, perquè evidentment qualsevol bonificació que hi hagi, doncs, per nosaltres és positiva, s'ha de dir que les bonificacions que s'anuncien també estaria bé que es digués d'on venen, no? Perquè gairebé en el 100% dels casos les bonificacions venen en un 60% imposades per l'Estat, per tant no les pot treure el govern municipal, un 30% més o menys les amplia la Generalitat de Catalunya, el Departament de Serveis Socials, en molts casos, i llavors l'Ajuntament, l'efecte que té sobre la bonificació real és d'un 10%. Per tant, quan diem que bonifiquem el 90% de famílies en risc d'exclusió social, home, també estaria bé, ni que sigui de passada, doncs, remarcar quina incidència té la voluntat del govern en aquesta bonificació, que està molt bé, que l'ampliació d'aquest 10-15% que pot fer l'Ajuntament, doncs, segur que ajuda molt, però també estaria bé dir, doncs, que gairebé el 90% ja ve imposat. El segon era la rebaixa del tipus de gravamen. A veure, jo crec que estarem d'acord que s'ha de fer un balanç global de les coses, no? I el tipus de gravamen, vostè sap que nosaltres ja hem tingut, si es vol, certa obsessió amb l'IBI i amb el tipus, però bé, esclar, anunciar una rebaixa d'un 3% únicament, doncs mirant com afecta l'IBI o com es modifica l'IBI aquest any, al meu entendre, al nostre entendre, no és suficient per veure l'evolució, per tenir una fotografia, diguem, real de quina ha sigut l'evolució de l'IBI, que és l'impost més important a l'Ajuntament de l'Escala. I la primera pregunta va en aquest sentit. Primer de tot, i un tema d'estètica o de comunicació segurament, per què en anys anteriors doncs, no es va convocar una conferència o una ponència com s'ha fet aquest any per anunciar els augments del 4,5% i del 10% que feia el govern? I aquest any, en canvi, sí que doncs, amb certa, diguem, vistositat s'anuncia la rebaixa del 3%, que celebrem, evidentment, però que considerem doncs, que no és suficient i que segurament el resto d'anys es hagués pogut informar de què es pujava i com afectaria a cada veí en el seu rebut de contribució. Aquesta és la primera pregunta. Segon, comentar l'evolució que ha tingut l'IBI, perquè tampoc ens deixem emportar pel titular de la rebaixa del 3%, que, insisteixo, valorem positivament. És que des de l'any 2007, per tant, diguem, sent justos i valorant l'activitat de govern des que vostès van entrar, l'IBI ha pujat directament un 14,5%. Això suposo que és indiscutible, una pujada d'un 10%, una pujada d'un 4,5%. Directament. Al mateix temps que la vivenda baixa entre un 30 i un 40%. Diguem els pobles de costa que estem de sort, a l'interior han baixat més, però aquí de mitjana baixen un 35%. Per tant, llavors m'hi referiré, però diguem que pot semblar, jo crec que ho és, una mica contradictori que un IBI pugi un 14,5% quan s'estan gravant els immobles, al mateix moment que el preu de la vivenda doncs, està baixant tan significativament, algunes, per mala sort, gairebé a la meitat del seu valor. No? I llavors, indirectament, l'última regularització catastral, que evidentment no fa el govern, però en el rebut de l'IBI es notarà i, per tant, és important destacar-ho, el càlcul nostre, i s'accepten al·legacions, però estimem del 2,5% de mitjana que podrà comportar pels rebuts d'IBI, per tant, efectivament, a part del 14,5%, doncs ens n'hem d'anar gairebé el 17% d'augment en aquests últims 9 anys de govern. I, per tant, en uns anys on durant tots els anys la vivenda ha anat baixant, deixant de banda aquest últim any, si es vol, no veiem que sigui, diguem, l'objecte de l'IBI les bases imposables que està gravant, però vaja, m'hi referiré més endavant. La pregunta següent és, en referència a això, si troba normal que en una època de dificultats econòmiques i mentre la vivenda a l'escala baixa un 35, el govern pugi l'IBI directament un 14,5%, per ser precisos. Llavors, com a reflexió, la llei reguladora d'hisendes locals, que és la que s'hi refereix, dona justament com a mecanisme el joc, si es vol dir així, del tipus impositiu que els cedeixen els ajuntaments doncs per poder, diguem-ne, compensar els desajustos que hi hagi a la configuració de l'impost i la realitat econòmica del moment. I, per tant, no sabem per què no s'ha fet servir aquest instrument per baixar l'IBI, quan justament és un instrument que es dona per compensar la realitat del moment i la realitat manava imperiosament que el rebut de l'IBI havia de baixar per lògica pura. No? Perquè, evidentment, que l'Ajuntament tenia crisis, com tothom, però els particulars també, i en aquest cas creiem doncs, que l'administració havia d'estar per ser una part de la solució. La pregunta següent és més de criteri polític, i entraré a fer una valoració, però la pregunta concreta és a quin criteri polític respon, a quin criteri polític, no tècnic, que el valor de la vivenda a la baixa representi una puja de l'IBI. I llavors a mi se m'ocorreixen quatre arguments que es podrien donar per justificar-ho. Un és la tresoreria. En el cas de l'escala no pot ser perquè es presenten uns romanents de més d'un milió i mig. El segon seria un criteri pressupostari. En el cas de l'escala tampoc es pot presentar així perquè es presenta un superàvit de 2 milions. El tercer podria ser l'endeutament, però en el cas de l'Ajuntament tampoc, perquè tenim un endeutament baixíssim i el govern doncs, ja ha posat èmfasi en destacar-ho cada pressupost i fa bé. Falta de veure una auditoria de comptes, però l'endeutament de moment és aquest. I la quarta és la inversió, que tinguéssim diguem, necessitats imperioses d'inversió, però tampoc pot ser el cas de l'Ajuntament de l'Escala, perquè segons el govern gairebé totes les obres surten gratis. Per tant, no crec que aquests quatre arguments, que al meu entendre i la meva opinió són els únics que podrien justificar doncs, una pujada de l'IBI en temps de crisi, siguin d'aplicació aquí a l'Escala. La segona reflexió, en el mateix sentit, és en referència a la mateixa llei de regulació d'hisendes locals, que la seva redacció del tipus de gravamen diferència clarament finques rústiques d'urbanes. I es veu molt clarament com els topalls que posa per baix i per dalt en els límits de tipus són relativament més baixos per les finques rústiques. La pregunta és per quina raó una finca rústica ha de suportar el mateix tipus impositiu que una urbana aquí a l'Escala, deixant de banda que el valor catastral i el valor de la finca ja sigui diguem més baix i per tant el càlcul final doni un resultat més baix. Això estem d'acord, però per quin motiu quan la majoria de corporacions locals doncs, es distingeix també el tipus impositiu entre aquestes dues finques. Llavors, una de més precisa, i me referiré a l'article en concret, però també per conèixer el criteri polític al qual respon aquest moviment, que és justament l'article 72, parla de recàrrecs per immobles urbans, d'ús residencial, desocupats, amb caràcter permanent. Per tant, que es poden gravar totes aquelles finques residencials que no estiguin ocupades. I la pregunta en concret és, per entendre quins criteris responen els moviments del govern en matèria tributària i per quina raó un govern, que en teoria crec que no discutirà ningú que és d'esquerres, Partit Socialista més Iniciativa, manté un tipus impositiu indiscutiblement alt a totes les vivendes, perquè crec que és indiscutible que estem en el tramal de la comarca, però no entrar en més discussions de si som els líders o no ho som, i en canvi no gravarà les residències desocupades. Consti que Convergència no està a favor de gravar les residències desocupades, però almenys aquest grup, però com que primer de tot era un dels punts principals del discurs electoral d'Iniciativa i segon en teoria és un govern d'esquerres, doncs ens agradaria saber a què respon que tinguem uns tipus tan alts generals i per una, diguem, solució que els hi dona la legislació, doncs aquesta no l'aprofiten. És simplement una pregunta per conèixer el criteri polític. La següent és a quin criteri tècnic o polític respon que ara que el preu de la vivenda augmenta lleugerament, ara es baixi l'IBI. O sigui, quan la vivenda baixava un 40% pujava amb l'IBI i ara que aquest últim any doncs, la gràfica de preu de valor de vivendes, tant siguin rústiques com urbanes, es veu com per sort comença a augmentar molt lleugerament, ara baixem l'IBI. Llavors, també per conèixer una mica quin criteri tècnic respon, si és que hi ha algun estudi, alguna necessitat pressupostària o diguem, o que ens sobri diguem, virtut pressupostària i puguem fer doncs, aquestes concessions. Simplement per conèixer l'orientació d'aquest punt. I la següent és en relació al que comentava de les bonificacions a nous industrials que vulguin adequar diguem, o ampliar espais per fer les seves activitats. Suposo que el govern haurà fet una previsió, una estimació de totes les bonificacions que fa, com afectaran, en teoria, menys ingressos, perquè hi ha més bonificacions, menys ingressos al pressupost. Si és així, m'agradaria doncs, que em comentés o que ens comentés a nosaltres com estima, amb quina quantitat estima el govern que les bonificacions de més respecte al pressupost de l'any anterior poden afectar amb menys ingressos. I si és així, estic segur que veurà que és mínima, perquè si agafa les bonificacions, sobretot a l'IBI, que es fan, al final acaben afectant a poquíssima gent i per tant a nosaltres ens agradaria que en la mesura del possible totes les bonificacions que són l'instrument real doncs, que ens permet la llei per poder atendre casos concrets i no haver d'anar al tipus general anessin gairebé al màxim del que es pugui sempre que el pressupost ens ho permeti. Això en quant a l'IBI, en quant a les plusvàlues, a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, dos punts a destacar. Primer, el tipus de gravamen, i és que en la plusvàlua aquí a l'escala apliquem un tipus mig del 26-87, fent la mitjana dels quatre tipus que es diferencien, i suposo que estarem d'acord que estem a la part alta d'aquest tipus impositiu per aquest impost a la comarca. Per tant, partint de que això és indiscutible, tot i que suposo que m'ho discutirà, la pregunta és si el govern podria arribar a estudiar a proposta d'aquest grup la rebaixa del tipus, ni que sigui lleugera, pels punts que comentarem a continuació, però per avançar-ne un, diguem-ne, tenir en compte que la controvèrsia que ha generat les plusvàlues en els últims mesos, judicialment sobretot, però l'IRPF ja grava el guany patrimonial efectiu, diguem-ne, d'una transmissió d'una propietat. Per tant, entenem que és, si es vol considerar així, un tipus de doble imposició que grava innecessàriament doncs, una transmissió que en molts casos no ha augmentat de valor. I aquí em volia referir en el cas concret del fet imposable, i és que bé, és el fet més delicat actualment, passa que se'n parla poc dels sistemes tributaris locals, i és directament l'article 1, que quan diu, per ser preciso, que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesta a conseqüència de la Constitució transmissió d'un dret real, vaja, normalment en una compra-venta. La fórmula aplicada és clarament valor cadastral per coeficient temporal, per tant, es posa de manifest, opinió humil nostra, una doble imposició, i és que això, ja, l'impost sobre la renta ja es grava, per tant, per sustentar, diguem-ne, aquests arguments i amb la voluntat de que es poguéssim doncs, fer alguna actuació per equilibrar això, perquè crec que és evident i no es discuteix, hi ha part d'un informe d'un advocat que ha presentat els resultats aquest any, que s'hi ha dedicat, doncs que el 95% dels casos els tribunals han resolt a favor del contribuent quan anaven en contra de liquidacions de plusvalos per aquest tipus, i el següent, i crec que és el que té més pes, són doncs, tres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que don la raó als contribuents en el cas de liquidacions de plusvalos. Per tant, igual que s'ha fet amb el balanç de legislatura una ponència, no sé, i aquesta és la següent pregunta, si el govern s'ha plantejat de forma, diguem-ne, per ser honestos, perquè queda clar que hi ha moltes plusvàlues que de facto s'haurien d'anul·lar, fer una altra conferència, una altra ponència, per explicar que hi ha gent que està pagant un impost que no hauria de pagar, efectivament. Per tant, som conscients que la fórmula no l'aplica l'Ajuntament, i això és veritat, ben imposada, estem d'acord, però l'Ajuntament també té mecanismes de comunicació, igual que quan baixa l'IBI convoca una conferència, doncs per convocar-ne una altra i explicar a la gent que hi ha moltes maneres de recórrer una plusvàlua que no s'hauria d'estar donant i que de moment s'està pagant. per nosaltres, doncs, anunciar-li que no és definitiu. Aquestes ordenances, doncs, per temes que hem comentat ara, inicialment les votarem provisionalment, però les votarem en contra, a l'espera de poder doncs, llimar les postures en el tràmit d'al·legacions i intentar pactar-les i aprovar-les definitivament.
Gràcies per part d'Esquerra Republicana, senyor Xavier Ballesta.
Gràcies, bona tarda. Nosaltres tenim, volem destacar doncs, que les ordenances d'aquest any, el punt més destacat és la baixada del 3% de l'IBI. Aquest 3% per un IBI del més habitual de l'escala, que sol ser d'uns 500 euros anuals, pot representar uns 15 euros. I els darrers anys, quan això es proposava, aquestes baixades es proposaven des de l'oposició, es feia servir l'argument de que aquesta baixada d'aquestes característiques, l'estalvi per família era mínim i, en canvi, per l'Ajuntament això representava molts diners. És curiós com les coses són molt bones o molt dolentes, depèn amb la lent o com tu miris. A vegades amb la mateixa lent, però depenent de qui fa la proposta, es veu d'una manera o d'una altra. Tot i així, evidentment, no podem estar en desacord amb aquesta mesura i la recolzem. Una altra ordenança, una bonificació que es fa i que és estrella, és el 100% de bonificació de l'IBI a les vivendes que es posin a disposició per lloguer social. A veure, no per les explicacions donades a la comissió informativa, tampoc a la nota aclaratòria que se'ns va enviar, però sí buscant informació una miqueta en el Consell Comarcal i descobrint els funcionaments d'aquests pisos, hem vist amb molt bons ulls aquesta proposta i creiem que és un atractiu més que posa l'Ajuntament perquè hi hagin pisos o hi hagi més promoció de pisos pel lloguer social. Per tant, també la veiem amb molt bons ulls i esperem que aquesta borsa de pisos, doncs, pel fet de que l'Ajuntament hi afegeix aquesta bonificació, doncs que augmenti, si és que n'hi ha algun fins ara, però si no, que n'hi hagin almenys. En aquest sentit, també volia destacar que justament en la proposta que, en l'annex de les ordenances que heu presentat, en el primer punt, a veure si ho trobo per aquí, primer punt, que el municipi de l'Escala té dificultats per donar resposta a la necessitat d'habitatges de lloguer, especialment de lloguers a preus assequibles. Aquesta primera frase doncs agraeixo molt que s'hi hagi posat, perquè senyals que l'Ajuntament doncs, reconeix aquesta dificultat i aquesta manca d'habitatges, que jo aquests últims anys n'hem estat parlant força sovint i no m'ha donat aquesta sensació. Pel que fa a subvencions i bonificacions a les famílies en dificultats o famílies monoparentals, tot el que heu explicat, també estem en total acord amb totes aquestes bonificacions i subvencions i només apuntar que tot això s'ha d'intentar que arribin a la gent i que aquests ajuts arribin al màxim de gent possible. A vegades sembla que hi ha molt d'ajuts i moltes bonificacions i no s'acaben materialitzant. Per això, sí, estem totalment d'acord amb això, però intentem fer-ho que arribi tothom. Dit això, i parlant de la totalitat d'ordenances, un any més el nostre grup ha presentat un document en diverses propostes que en la majoria dels casos, fa 3 anys que presentem. Aquestes propostes, per exemple, són bonificar l'impost de circulació a vehicles elèctrics, dividir en dues quotes la llicència d'obertura d'establiment, lligant la segona quota a que el negoci tingui continuïtat o segueixi en funcionament o no. Premiar amb bonificacions de l'impost d'escombraries a les famílies i negocis que més reciclin, unificar i fraccionar en quotes iguals tots els impostos de cada persona, això en vam parlar en la informativa de ple, bonificar llicències d'obres per a aquelles obres que estiguin destinades a millorar l'accessibilitat de locals i habitatges. A veure, són propostes que poden ser bones o poden ser dolentes, això en podem parlar, l'altre dia vam parlar una miqueta d'una d'elles, el que sí que trobem en falta és posar-les sobre la taula i parlar-ne una miqueta i mirar, i si són prou bones, pues, posar-les o intentar tirar-les endavant, i si no, pues, de mutu acord també retirar-les i no, no hi ha cap problema. Sincerament no entenem que cap d'aquestes que hem presentat aquests darrers anys no hagi pogut arribar a cap. Algunes d'elles era simplement modificar una petita ordenança, una petita frase i afegir-ho alguna cosa. Per tant, ens sentim una miqueta desenganyats en aquest aspecte. Per això el nostre desig seria votar en contra d'aquestes ordenances, per un tema de coherència amb allò que defensem, l'oposició constructiva, una oposició que decideix els seus vots segons l'interès dels escalencs i que intenta portar idees i ajudar en el dia a dia en el govern del poble, encara que sigui des de fora. Quan passa això i durant 3 anys consecutius la teva feina no serveix de res, el cor et diu que no comptes, que la teva veu no se sent, i quan més et passa davant les reiterades vegades que demanes de col·laboració, encara costa més. Tot i així, donat que la rebaixa de l'IBI és tan mediàtica, que amb els canals de comunicació que disposem l'oposició, seria pràcticament impossible explicar a tothom el nostre vot en contra, hem decidit d'abstenir-nos.
Molt bé, moltes gràcies. Partit Popular, senyora Llosera.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo veig aquí una tímida reacció d'aquest Ajuntament, que entenc és positiva, al fer unes rebaixes fiscals que suposo que repercutiran llavors també en els pressupostos de l'any vinent, però aquestes ordenances fiscals que es bonifiquen en part pel que fa a l'IBI del 3%, que trobem una rebaixa simbòlica però poc significativa per a les famílies, no crec que serveixi per reduir els pressupostos de l'any 2017. Entenc que en tot aquest muntatge, intentant cobrir una sèrie de mancances socials dels sectors més desfavorits, de la gent que no té feina, de que, en fi, es troba en risc d'exclusió social, són propostes que amb una mica de feina i bona voluntat es poden arribar assolir i beneficiar una bossa, no sé si molt important o poc important, de gent que en aquests moments ho està passant malament, però nosaltres aquí trobem a faltar una forma més transversal de disminuir la pressió impositiva de l'Ajuntament. En aquest cas concretament, ja ho vaig dir en unes altres reunions informatives, de que nosaltres apostaríem per una rebaixa totalment transversal de l'IBI d'un 10%. Aquí ens trobaríem llavors que això repercutiria en uns pressupostos de l'any 2017 que irien a la baixa. I crec que seria interessant també intentar apostar per aquesta rebaixa d'impostos i per aquests pressupostos a la baixa de l'any 2017, per intentar també buscar el nou paradigma d'ajuntament que volem per als propers anys, en els quals l'austeritat no solament es repercuteix en el poble, sinó que també la fa seva l'administració. Ja sabem que altres ajuntaments estan pitjor, però bueno, l'Escala en aquests moments és un poble que està bastant sanejat, hi ha propostes molt coherents que els compartim, però jo li demanaria al senyor alcalde que sigués més atrevit encara i tingués en compte aquesta proposta que li fem nosaltres de la rebaixa de l'IBI del 10%, aprofitant també per subscriure al company de Convergència, que això també és un tema que em preocupa a mi, del tema de les transmissions patrimonials. Jo apostaria també per intentar reduir la pressió en les transmissions patrimonials, sobretot si és entre familiars. I em van aclarir que si és la vivenda habitual de pares a fills, pot ser una rebaixa de quasi 100%, però a vegades una persona té la sort de tenir més finques i el que no pots fer és tota la vida estar pagant impostos per una cosa que ja és teva. I a més, quan te mors, els fills encara, més que regalar-los el fruit de la teva vida, el fruit del teu treball, el que fas és regalar-los una càrrega impositiva que moltes vegades no poden assumir, s'han de vendre la finca per pagar-lo. No? Jo li demanaria, pues, això concretament, una rebaixa de l'IVA del 10% i aquesta visió de futur, agosarada, si vol dir-ho així, de fer una reducció també de la càrrega impositiva que repercuteix l'Ajuntament a les transmissions patrimonials. Esperant que això ens ho tingui en compte, aquesta és l'aprovació provisional de les ordenances, nosaltres ens abstindrem i esperaríem que en l'aprovació definitiva algunes esmenes s'hagin recollit i es puguin o negociar o, diguéssim, fer-los servir per modificar aquest projecte d'ordenances, que trobo molt bé, però repeteixo, tal com estan, m'assembla que no serviran per reduir pressupostos de l'any vinent, que és el que jo demanaria. Gràcies, senyor alcalde.
Molt bé, gràcies. Hi ha algun part de l'Àngel?
Fins aquí aquest primer tall de ple corresponent a la sessió d'ordenances fiscals 2017, la sessió que tenia lloc en dijous de la setmana passada, dia 3 de novembre. Hem escoltat els primers punts de l'ordre del dia, les actes anteriors, els decrets d'alcaldia, l'activitat d'alcaldia, així com l'exposició o el primer torn d'intervenció de cadascun dels grups a l'entorn d'aquest tema central del ple, les ordenances fiscals per a l'exercici 2017. Avui ho deixem aquí. Demà hi tornarem amb una segona peça, continuant el debat generat d'ordenances. Demà sí serà monotemàtic tot el debat que va generar aquestes primeres intervencions que hem escoltat avui. Gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.